Continguts en xarxa.
El carcinoma de cèl·lules escamoses de la pell és el segon càncer de pell més freqüent i es preveu que en els pròxims anys augmentin els nous casos diagnosticats. A més, prop de la meitat dels pacients no responen o bé adquireixen resistència al tractament. D'aquesta manera, professionals de l'Institut Català d'Oncologia han col·laborat amb investigadores de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb el desenvolupament de biomarcadors que poden predir l'eficàcia d'aquests tractaments. Per parlar-ne tenim al telèfon la investigadora de l'Institut Català d'Oncologia, primera autora del treball, Laura Lorenzo Sanz. Benvinguda.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos a parlar de la nostra recerca.
Bé, primer de tot, perquè ens puguem fer una idea de, sobre el que esteu treballant, què és el carcinoma de cèl·lules escamoses?
Bueno, el carcinoma de cèl·lules escamoses hem d'entendre que és un tipus de càncer de pell i és important perquè és el segon tipus de càncer de pell més comú i es sap que la seva incidència augmentarà exponencialment en els pròxims anys. I principalment és important tenir en compte que la causa principal de l'aparició d'aquest tipus de càncer és l'exposició crònica i excessiva als rajos d'ultravioletes del sol. És un tipus de càncer que, amb l'acumulació prolongada durant molt temps, al final acaba apareixent. Per això és tan important la precaució al sol, ja que és un tipus de tumor que al final ens acabarà apareixent i per aquest motiu la seva incidència és tan alta actualment.
Llavors, clar, a més preveu que en els pròxims anys vagi augmentant, també es deu això de la major exposició als rajos del sol i també tot el acompanyat del canvi climàtic i tot, o per què es creu que anirà augmentant contínuament?
Bueno, el que s'ha dit és que al final, bueno, cada cop tenim més exposició al sol, molts cops la població encara no està del tot conscienciada dels riscos, no? Que té una exposició no controlada, amb no protecció, i llavors, bueno, és un cúmul de països on tenim molta exposició del sol, moltes ganes de gaudir a l'aire lliure, llavors, bueno, una mala gestió de l'exposició al sol és el que ens fa que finalment pues, apareixi en aquests tipus de carcinomes en un llarg període, i sí que s'ha demostrat pues, que cada cop és un tumor molt més freqüent en la població.
A més, això, l'estudi es divideix en dues parts. La primera de totes és el que heu descobert, el fet que les cèl·lules tumorals interactuen i bloquegen l'acció del sistema immunitari. Expliqueu-me com heu aconseguit arribar fins a aquest punt.
Bueno, hem d'entendre que al final, en situacions normals, el nostre sistema immune, no?, que és l'encarregat de detectar qualsevol patogen o qualsevol element, no?, estrany del nostre cos, que poden ser virus, patògens, i un d'altres tipus estranys del cos són les cèl·lules tumorals, no? Llavors, un podria pensar que el nostre sistema immune les hauria de reconèixer i les hauria d'atacar per eliminar-les. Però això, si pensem des del punt de vista que un tumor creix i apareix, alguna cosa ens fa pensar que el sistema immune no està funcionant del tot correcte. Llavors, el que s'ha dit és que les cèl·lules tumorals el que fan bàsicament és adaptar-se i canviar les seves característiques per ser invisibles a aquest sistema immune, de tal manera que, bàsicament, encara que tinguem un sistema immune que les està intentant veure per destruir-les, elles, com d'alguna forma, s'amaguen. Llavors, una de les parts dels nostres estudis que hem vist és que, bàsicament, les cèl·lules tumorals el que fan és, durant el que seria la progressió del tumor, o sigui, en diferents estadis del tumor, el que fan és anar canviant la forma a la que bloqueja el sistema immune, de tal manera que, en funció de quin estat estàs, pues, utilitza uns mecanismes o altres per bloquejar aquest sistema immune que sigui atacat. Llavors, bàsicament, el que hem vist nosaltres és intentar descobrir a partir de quins mecanismes aquestes cèl·lules tumorals, en el nostre cas en tumors de pell, estan bloquejant el sistema immune.
I a més, això, clar, aquesta primera part segurament també és fonamental per la segona part de l'estudi, que són aquests biomarcadors per predir també quin tractament a fer. Suposo que això també és un gran avenç de cara als pacients.
Sí, exacte, perquè hem d'entendre que, bueno, hem descobert, no?, aquests mecanismes que fan que bloquegin el sistema immune, i això és bastant important perquè és la clau per entendre per què pacients no responen a les teràpies actuals. Hi ha un tipus de teràpies que s'anomenen immunoteràpia, que bàsicament el que estan dissenyades és per intentar tornar a reactivar aquest sistema immune, però has de saber molt bé quin és el mecanisme que s'utilitza perquè torni a reactivar-se. Llavors, amb aquests mecanismes que nosaltres hem descobert, bàsicament hem vist de quina manera podem ajudar mitjançant teràpies que aquest sistema immune torni a atacar les cèl·lules tumorals. I del que comentaves de biomarcadors és perquè hem també identificat alguns marcadors que ens podrien predir abans que un pacient, per exemple, els donin una teràpia en concret, pues dir-los, mira, t'anirà millor aquesta que aquesta altra en funció de les seves característiques del tumor. D'aquesta manera, bàsicament el que estem fent és intentar orientar la teràpia, no?, els tractaments que els donen pacients específicament per ell, és a dir, una teràpia personalitzada basada en el seu tumor. I tenint en compte que hem de considerar doncs, que tots els pacients amb un mateix tumor s'haurien de tractar de la mateixa forma, encara que tinguin el mateix tipus de tumor, sinó que en funció de les seves característiques doncs, els hauria de donar una teràpia o una altra.
I a més que moltes vegades també els científics ens comenteu la dificultat que a vegades costa d'allò que estudieu dins dels laboratoris a que s'acabi duent a la pràctica en aquests biomarcadors que esteu fent. No sé si treballeu amb un marge de què creieu que en els pròxims anys es pugui fer o una mica si creieu que aviat es podrà dur a la pràctica.
Bueno, és veritat que al final a vegades no el traslladar els resultats d'un laboratori a el que seria un pacient tarden una mica perquè primer sempre hi ha models de preclínics, no? Models d'animals, on nosaltres doncs, hem vist aquestes troballes, els hem donat diferents tipus de teràpia i sabem, en models preclínics, quina teràpia funcionaria millor en un pacient d'un altre. De moment, el que nosaltres hem analitzat amb mostres de pacients és intentar analitzar aquests marcadors i veure si en pacients que han respost o no a la teràpia aquests marcadors estan més o menys expressats. I llavors sí que hem vist una correlació que els nostres biomarcadors en aquells pacients que no responen a una teràpia que està actualment aprovada per els tumors de pell, que és una teràpia, una immunoteràpia contra PD-1, bàsicament estan més experts. Per tant, suggerim que altres teràpies s'haurien de donar. L'ideal, doncs, els nostres estudis ara mateix estan enfocats en poder dissenyar un assaig clínic on bàsicament la idea seria poder agafar biòpsies, o sigui, mostres del tumor del pacient, poder analitzar sobre teixit els nostres biomarcadors i un cop analitzat doncs poder decidir quina seria la millor teràpia per ell previ a que aquest pacient pateixi un tractament, amb el que és important tenir en compte que si nosaltres podem predir quina és la teràpia més efectiva per ell, doncs possiblement pots evitar que aquests pacients no responguin correctament, tots els efectes secundaris associats a aquestes teràpies que normalment són bastant agressives.
Més clar, segurament, moltes vegades també aneu treballant en paral·lel amb diversos estudis, que suposo que tots els estudis aquests que feu i amb aquests biomarcadors, l'esperança cada vegada més és que l'índex de mortalitat, en aquest cas dels càncers de pell, sigui més reduïda. No sé si creieu això en els pròxims anys, si cada vegada s'anirà reduint més.
Bueno, jo crec que per una part, primer sempre està que per l'estil de vida, les situacions actuals, el càncer és molt freqüent, no? D'un tipus o un altre. Jo crec que estem avançant en un bon camí per intentar trobar la forma de tractar aquests pacients de la millor manera. Per això s'ha d'entendre molt bé la biologia, com creix aquest tumor, què podem fer, no?, per eliminar-lo. Jo crec que estem nosaltres, juntament amb molts grups d'investigació, intentant doncs, veure de quina forma tractar millor els pacients. En els últims anys hi ha hagut molts avenços, però s'ha de seguir investigant, és important seguir investigant en aquests temes i que segueixi invertint doncs, financiació, diners, perquè al final això és un benefici directe pels pacients. Vull dir que nosaltres, tota la investigació que fem és que esperem que en un futur això es pugui aplicar en diagnòstic clínic, que això sigui útil i que realment doncs, les nostres troballes tinguin un impacte en la qualitat de vida dels pacients, en el nostre cas doncs, de tumors en pell, però bueno, qualsevol altre tipus de càncer.
Doncs com dèiem, n'hem parlat amb Laura Lorenzo Sanz, investigadora de l'Institut Català d'Oncologia, que ens ha presentat aquest projecte per cada vegada detectar el carcinoma de cèl·lules escamoses. Moltes gràcies per l'atenció.
Moltes gràcies.
Continguts en xarxa.